Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11 del matí. Us informa Júlia Julbé. El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya acaba de publicar l'obligatorietat de dur mascareta als centres i serveis sanitaris durant 15 dies naturals. La normativa afecta tots els ciutadans de més de 6 anys. Una mesura que, per tant, s'haurà de portar als centres d'atenció primària, intermediària i de salut mental i també als hospitals. S'estén a les persones treballadores, visitants i pacients, amb l'excepció de les persones ingressades quan estiguin a la seva habitació. L'ha escrit, el signa el conseller de Salut, Manel Balcells, i la decisió s'ha pres després de l'augment de les infeccions respiratòries agudes de les darreres setmanes. Qui també n'ha parlat fa uns minuts és la ministra de Sanitat, Mònica García, ha anunciat que l'obligatorietat de la mascareta s'allargarà durant pràcticament tot el mes de gener.
Es una medida transitoria, por nos quedan 2 semanas, 3 semanas para llegar hasta el pico, que estamos en unas incidencias altas, estamos en unas incidencias de 1000, hay comunidades que están en 1700, 1500, y que, bueno, pues que desde el Ministerio queremos básicamente unificar los criterios y que un paciente, una persona que vive en Galicia, en Murcia, en Valencia o en Cataluña, tenga de alguna manera la seguridad de que tiene los mismos criterios en su territorio para poder proteger su salud.
Ho ha dit en declaracions a Antena 3. I més qüestions, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, diu que els problemes de Pedro Sánchez per aconseguir els suports polítics als decrets que s'han de votar demà al Congrés dels Diputats mostren, diu, l'enfonsament de la majoria de la investidura. A hores d'ara, Junts per Catalunya encara diu que votarà en contra de la revalorització de les pensions, la rebaixa del preu del transport públic i la rebaixa també de l'IVA dels aliments bàsics. En una entrevista a Onda Cero, Feijóo assegura que el govern ha xocat amb el seu propi mur, que és haver format govern gràcies als vots del partit de Carles Puigdemont.
Cuando tú construyes un muro a veces tienes algún riesgo, como es chocar contra el muro. Y da la sensación que este gobierno ha chocado contra su propio muro.
També ha alertat que no té cap sentit que el principal partit de l'oposició passi a ser l'últim recurs de Pedro Sánchez. Amb tot, ha dit que encara hi ha marge per salvar un dels textos si l'executiu es mostra, diu, disposat a incloure algunes reclamacions del PP, com rebaixes a l'IVA del peix i la carn o l'IRPF a les rendes baixes. I a tot això, Junts per Catalunya reclama sancionar les empreses que van marxar durant el procés i que no vulguin tornar a instal·lar la seva seu social a Catalunya. També que es reverteixi el decret del govern espanyol que precisament va facilitar deslocalitzar les seus d'empreses durant l'any 2017. I avancem amb més qüestions. La multinacional catalana Grifols està bloquejada a aquesta hora a la borsa i no aconsegueix fixar preu, un fet, per tant, que apunta fortes caigudes. Tot plegat arran d'un informe de Gotham City Research que l'acusa de manipular els comptes i afirma que les seves accions valen zero. Poc després de conèixer l'informe, Grifols ha defensat la seva transparència, integritat i conducta ètica. En un comunicat, la companyia acusa Gotham de publicar informacions falses i neguen també qualsevol acusació de pràctiques comptables o també d'informacions errònies dels seus estats financers. I una darrera informació abans de la informació esportiva. Atenció a tots els usuaris d'Endesa. Els Mossos alerten d'una estafa per correu on se suplanta el nom de l'empresa del sector elèctric. Els estafadors envien un correu a l'usuari amb l'última factura que aquest ha pagat i demanen que cliqui un enllaç. La intenció és enganyar-lo, infectant el seu dispositiu amb malware per robar-li informació personal i d'altres dades. Els Mossos demanen, per tant, fer cas omís, no clicar l'enllaç i eliminar el correu de la bústia d'entrada. En punt, a aquesta hora, a les 11:04, fem un cop d'ull a l'actualitat esportiva d'aquest dimarts amb Pol Corredoira.
Comencem parlant de bàsquet perquè la gran estrella dels Memphis Grizzlies, J.J. Moran, espera el que queda de temporada. Moran es va fer dissabte passat un esguinç del labrum i les proves realitzades han confirmat aquest matí que haurà de ser operat. El base estava rendint un excel·lent nivell de forma després de perdre's 25 partits per sanció després de publicar un vídeo ensenyant una pistola. Moran era la gran esperança d'uns Grizzlies que ara mateix són avantpenúltims a la lliga regular. Encara a l'NBA, l'organització ha decidit retirar la sanció indefinida a Draymond Green, acusat d'agredir diversos jugadors rivals. En un comunicat comunicat, la Lliga ha explicat que el jugador s'ha vist de manera regular amb un terapeuta i que seguirà rebent ajuda durant la temporada per tractar la seva agressivitat. Green s'ha perdut 12 partits i els Warriors són 12ens a l'oest, amb un balanç de 17 victòries i 19 derrotes. I en futbol internacional, una informació del diari Marca apunta que la Lliga de l'Aràbia Saudita ja no només vol grans estrelles pels seus clubs, ara també estaria interessat en la contractació de jugadors europeus que s'integrin a les divisions inferiors del futbol saudita amb la intenció de remodelar tota l'estructura de futbol del país.
I amb els esports acabem. Moltes gràcies, Pol. Més informació d'aquí una hora, al punt de les 12 del migdia. A continuació us deixem amb la caravana. D'aquí uns minuts, a partir de 11:45, no es perdin l'entrevista de Joan Trias als actors Gaspar Cors i Pol Toro, que venen a parlar d'Un segundo bajo la arena, que podran veure al Teatre Maldà.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
Set minuts que passen de les 11 del matí. Camarada Espluga, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Com va?
Bé.
Festes bé?
Sí, curioses.
Curioses?
No, bé.
Ah, bé, família bé. I tal, eh?
Sí.
Val.
Un moment, que no em sento massa bé. Bueno, no em sento, he deixat de sentir-me.
No? O sí? Que fa els altres, això és un clàssic.
Ja està.
Sí?
Sí, crec que sí.
Val. De què ens parles avui?
Avui parlo de la pluralitat filosòfica.
Per tant,
m'ha costat dir-ho tot, eh? Fixa't si és plural.
De la pluralitat d'idees al món de la filosofia, va per aquí?
No només d'idees.
Val.
Sinó de la pluralitat formal que té la filosofia. És a dir, ara farem aquí 5 cèntims, farem una mica d'història de filosofia, que fa temps que no ho fem.
Em sembla perfecte.
Que sempre és divertit.
Sí.
Per veure com... vinc a justificar una mica allò que el primer programa de tots em vas preguntar què era la filosofia i sí. Et vaig dir que era allò que està mig camí entre la posa i la ciència.
Ara.
Doncs avui s'ha de justificar això.
Va.
De tant en tant, he de justificar les meves afirmacions.
Perfecte. Un any i mig després.
Sí.
Que perfecte.
Bueno, s'ha hagut de reflexionar.
Ja ho té això, la filosofia.
Exacte.
Que sí, que et treu idees, però poquet a poquet.
Exacte. Poc a poc, no? No, però sí, parlarem una mica de pluralitat. Perquè, clar, com a mínim textual...
Mm-hmm.
Que això és una mica un jardí, o sigui, això és un jardí gros, però crec que és important perquè al final tots els filòsofs diuen la seva sobre què és la filosofia.
Ui.
I són contradictòries totes les afirmacions, però curiosament tots són filosofia. Aquesta és una de les gràcies de la filosofia, no?, que té. I això és per una multiplicitat de motius. Però jo crec que el principal és que la filosofia és sobretot una tradició, no?, a diferència d'altres disciplines... O sigui, com a la filosofia se l'acostuma a germanar a les ciències socials.
Mm.
No? Diguéssim. Però, clar, les ciències socials són algú extremadament recent. No? O sigui, com...
Sí.
No és una cosa que diguis... No, fa 800 anys no hi havia ciències socials.
No, i això de ciència, encara més, ho dic perquè... molta gent et dirà, sí, però de lletres de tota la vida. Saps què vull dir?
Sí, però era diferent, perquè... Sí que és veritat que a l'edat mitjana, per exemple, podem trobar el quadrivium i el trivium, que era l'educació que hi havia,
Val.
On s'ensenyava geomètrica, aritmètica, dialèctica, s'ensenyaven també la gramàtica s'ensenyava, mm-hmm. i després els últims sabers ja eren la filosofia i la teologia, diguéssim, no? Però no hi havia una... Les lletres és una cosa que neix molt de les belles artes. Mm-hmm. Les belles arts és una cosa que neix... Renaixement, il·lustració, vull dir, és una cosa realment moderna, no? Humanista, diguéssim, que neix amb el gir antropològic que té l'ésser humà històricament.
Clar. Ara em semblaré una mica a Plató, però quan dius que ens quedem en el món de les idees de la filosofia, no? A vegades em pregunto, els que no som filòsofs, uh-huh. però sí creiem en la filosofia, que no som pocs, uh-huh. Pensem... Això, de Plató fins aquí se'ns han plantejat multitud d'idees filosòfiques, mm-hmm. no? Però com que jo no sóc filòsof, com destrio? És a dir, quina és la bona?
Exacte. O sigui, això és una cosa... Dic dues coses aquí. Podria citar la frase típica de Whitehead, que diu, tota la història de filosofia són notes a peu de pàgina a Plató, mm-hmm. que és una veritat a mitges, queda molt bé per un paper, però tampoc és això. La filosofia s'avança, hi ha progrés molt relatiu, hi ha un progrés extremadament relatiu, molt diferent a altres disciplines, molt més, hi ha més, podem parlar de convencions, més aviat que de progressos, uh-huh. però sí que és cert que una altra qüestió també amb el tema de la filosofia és que és cert que això és una mica una crítica, queda molt bé defensar la filosofia sense implicar-s'hi. No, és una cosa que... defensem la filosofia, ens volen treure la filosofia del batxillerat, ens volen treure la filosofia de l'ESO, no sé què. I llavors jo li preguntaria a aquesta gent, quants anys fa que no heu agafat el llibre de filosofia? La resposta segurament sigui mai. No?
I la resposta del per què segurament
sigui... És que potser no us importa tant.
Perquè no és fàcil.
Perquè no és fàcil i potser... no és tan agradable com dir visca el pensament crític.
I au,
i vinga, i som-hi.
I penseu no? per als altres.
Vinga, a llegir un article de nacional.cat. Home, doncs no, saps? Vull dir... No. Bueno, és que la cosa va així, eh? Però...
Està bé.
Però vull dir que...
T'entès.
Era gràfic, jo crec.
Sí.
Però sí que és cert que la qüestió de destriar és important, però... Mm. A mi quan la gent em pregunta, és una qüestió que la gent pregunta molt, la gent li dona molta angoixa, per on començo? La gent es posa molt nerviosa, jo em posava molt nerviós també, és normal perquè no tenim ni idea. I la meva resposta sempre interessa, o sigui, comença per on t'interessi.
Val.
O sigui, com, literalment, un dels avantatges de la filosofia és que la filosofia versa sobre literalment tot. Uh-huh. O sigui, hi ha una filosofia de qualsevol cosa que li interessi una persona. T'agrada la cuina? Hi ha filosofia culinària. T'interessa...
Hi ha filosofia culinària?
Sí, sí. De fet, una de les catedràtiques de la Universitat Autònoma de Barcelona d'Estètica, de fet, el seu camp uh-huh. és l'anàlisi. Bueno, té algun article publicat sobre la qüestió. Vull dir que tenim sobre qualsevol tema, realment, podem trobar-ne.
Déu-n'hi-do.
Ara bé, què passa? Això és un hàndicap, alhora.
Uh-huh.
No? Perquè és el que deia ara, aquesta pluralitat pot ser... desbordant, no? Un es pot veure desbordat. Va a la secció de filosofia d'una llibreria i diu, hòstia... I ara, què faig?
I ara, perdó, quin llibre agafo?
Clar, la cosa, al final, hem d'acceptar que no tindrem ni idea. Aquesta és... O sigui, hem de partir de la ignorància, que és el gran uh-huh. tema de la filosofia. I ens hem d'anar fent les rutes. Uh-huh. Agafes un autor, no en tens ni papa, però aquest autor cita algun autor. I llavors pots buscar per internet, el bo és que avui en dia hi ha PDFs de tot,
sí.
Tenim articles de tot, saps? Si no, la gent que vagi a Z Library, hi ha mil llocs, o sigui, qualsevol persona pot trobar el que vulgui avui en dia, per sort, el coneixement... està molt obert, uh-huh. en aquest sentit. I llavors jo crec que aquí podem traçar un camí, no? Però clar, és conflictiu perquè entre els filòsofs es porten a matar entre ells. Llavors sembla que no avancem tampoc, perquè entre les escoles és com, ostres, doncs ara sí, ara no... llavors hi ha una sensació una mica, fins que un no té el seu propi criteri, que és una cosa que porta molts anys, això ho parlava jo amb ma mare, uh-huh. curiosament, ella. Li estava explicant aquesta moguda de la pluralitat filosòfica. I li deia, ostres, ara començo a notar que sé una miqueta de res. Ara. O sigui, començo a tindre la sensació que tinc una mica d'olfacte, tinc una mica de mirada, sé pillar les coses per on van, sé llegir les estructures una mica d'un text, però clar, aquesta sensació de començar a notar que se'n sap una mica... Tu comptes la quantitat de centenars d'hores que porta a arribar a aquest punt mínim, Clar, és precària la cosa, eh? És molt precària.
Jo et deia que la filosofia és un camí lent.
Molt, extremadament lent.
No me n'enfotia, eh?
No, és un camí molt lent. O sigui, és un camí que porta molt temps, però alhora és una de les virtuts. Per què? Perquè, i reconnectant amb el tema de la pluralitat, que... la virtut de la... O sigui, com aquesta virtut de la lentitud permet una expressió molt múltiple. És a dir, si nosaltres anem a l'origen de la filosofia, no? Estem parlant en termes occidentals, eh? Volia deixar-ho clar, perquè si no, aquí, si ja fiquem l'oriental i de més, ja no acabem mai.
Sí, ja no, liem.
Exacte. Se sol dir, no?, que la filosofia neix amb els presocràtics, Sòcrates és la figura que canvia el paradigma i s'assenta en Plató i Aristòtil, no? Molt Plató i el seu deixeble, que és Aristòtil. Però, clar, agafem aquestes tres qüestions. Els presocràtics, els més coneguts, jo crec, o els més importants, serien, sens dubte, Heràclit, Parmènides i Demòcrit, per tres escoles diferents, no? Tindríem amb el ser i l'ú a Parmènides, tindríem amb la multiplicitat i el canvi a Heràclit, i amb la qüestió materialista tenim a Demòcrit, no? Per cert, Karl Marx va fer la tesi doctoral sobre Demòcrit, això, perquè li interessa i ja ho sap. Una de les... Però... I aquests tres autors ja utilitzen un registre. Després tenim a Plató i tenim a Aristòtil. Però aquí ja, només amb l'origen, tenim Heràclit i Parmènides fan filosofia a través de la poesia. Escriuen poemes. No fan tractats, no fan sistemes, no fan assajos, fan poemes. El poema del ser, Heràclit ens parla del canvi amb aquell nen que juga a un joc de fusta i llavors diu l'univers és un nen jugant a un joc de taula...
Ja m'entendràs, però aprofiten la literatura per fer filosofia o a través de la filosofia fa literatura?
Clar, jo crec que aquí això ho hem de situar històricament. Quan Heràclit i Parmènides, diguéssim, fan filosofia a través de la poesia, la filosofia com a tal encara no existeix. El que diu, el que es preocupa per què és la filosofia és Plató. I què és el filòsof? I la filosofia com a estil de vida? I com a pensament? I bla, 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 bla. Però llavors, el món helènic, el món grec, especialment Atenes, però encara que estaven molt repartits, s'origina amb Tales, no? Amb la primera pregunta per la cosa que ve de Tales, però diríem que el món helènic, el coneixement és poètic. El coneixement està estructurat a través de la poesia d'Homer i d'Hesíode, no? Les Teogonies i la Ilíada i l'Odissea són el que estructura el coneixement. No hi ha un coneixement fora d'ells. O sigui, com el coneixement s'estructura a través de les grans poemes. I en aquest sentit, el mètode que té el grec per establir una relació de coneixement és a través de la tragèdia, del teatre tràgic i la poesia. I clar, llavors, en aquest sentit, Heràclit i Parmènides estan responent a la seva època. Estan responent als primers pistoletazos de salida, diguéssim. És lògic que es donin poèticament. Però clar, llavors, què passa? Apareixen els sofistes. Ah, ojo amb els sofistes, no, amb els retòrics, amb els polítics. I llavors, aquí Plató ha de decidir... Diu, vale, lo de Sòcrates ha sigut tràgic, ha sigut assassinat per la seva ciutat, hem de fer alguna cosa. Hem de fer alguna cosa perquè, si no, els sofistes se'ns mengen... No podem seguir fent poesia. O sigui, però què fa Plató? Fa un diàleg. Ell escriu amb diàlegs.
Sí.
No? Per què? Perquè hi ha un pas de l'oralitat a l'escriptura. Plató reflexiona molt sobre quins avantatges i quins problemes té passar d'un món oral a un món textual. És un tema molt important. I, de fet, Plató veu el text com una condemna. O sigui, ell explica el mite, un mite egipci, o egipci sumeri, ara no ho recordo bé, en el qual li arriba un déu, que és el déu de l'escriptura, i diu, no, ara que si aprenc a escriure, ho oblidaré tot. Deixaré de tindre el coneixement interioritzat en el meu ser, perquè al final l'escriptura és un dispositiu d'oblit. No?
Però la filosofia, l'escriptura també perpetua. Sí, allò que has deixat escrit, allò que has deixat plasmat...
Sí, però s'escriu. O sigui, es llegeix per escriure, s'escriu per ser llegit, per aquells que t'han llegit escriure. És una espècie de bucle autorreferencial. Val. És evident, perdura. Però això Plató ho veu molt problemàtic. Plató, la carta 7, que és una carta... Jo la recomano molt de llegir. Diu que la seva veritat no l'ha deixat per escrit. Per això es parla que hi havia una doctrina a l'acadèmia platònica secreta. Ell diu... un home assenyat no deixa per escrit les seves veritats, perquè el text no es pot defensar. En el text no hi ha diàleg. El text no es pot defensar de la violència del lector. Un text no et pot dir, no, m'estàs malinterpretant, jo volia dir això. El text està allà a mercè, diguéssim, del lector. I això a Plató era una cosa que li preocupava moltíssim, perquè diu, fet el text, fet a la malinterpretació. Fet, es pot abusar del text. Amb l'ús neix l'abús. Vale. No? Però clar, llavors ve Aristòtil i diu, de diàleg res. Què fa Aristòtil? Tractats. Fa tractats. Llavors tenim, amb una qüestió dels l'etapa embrionària de la filosofia i la que assenta les bases, tenim poesia, tenim diàleg literari, teatral, i tenim tractat. O sigui, això ja és un caos d'entrada.
I en què ens quedem? Aquesta és la pregunta, no?
Clar, aquest és el tema. Amb què hem de triar? Clar, l'interessant és, si veiem com històricament s'ha desenvolupat la filosofia, podem veure que, depenent de les hegemonies i dels paradigmes històrics, uns mètodes tenen més, funcionen més que d'altres. No? Clarament, el món romà és molt caòtic. El món romà, realment, sobretot des de que amb la il·lustració s'abandona la idea del món clàssic i es separa Grècia de Roma i s'entén que Grècia té un nivell molt més elevat que Roma... La filosofia romana és filosofia del dret, és juristes, tenim discursos, tenim republicanisme, però no hi ha una filosofia, tenim l'estoïcisme i ja està. No hi ha, tenim Lucreci, que és un poeta també, però no, la cosa no acaba de... No tenim un gran filòsof, no? I en aquest sentit, allà ja tenim una mica de cau, tenim discursos, sobretot, i diàlegs. També tenim diàlegs, perquè una forma molt... Però el diàleg té una forma molt... És molt propagandístic. Tenia una forma molt de propaganda. Alguns diuen que Plató utilitzava els diàlegs per fer propaganda de l'acadèmia i intentar influir políticament. No com cursos, com pamfletos, no? Llavors, tu, ojalà fossin els pamfletos així avui en dia, no? Rotllo, el teto, aquí tens el teu pamfleto polític, no? Ara tenim libertat. Vull dir, com, clar, la degeneració d'Occident...
Facis parlar.
Exacte. Però, vaja, m'entens què vull dir, no? Però, el món, a l'edat mitjana, aquesta paraula horrorosa, el mètode per excel·lència és el tractat. La suma teològica. Tot el que es pot dir sobre algú s'ha de dir. Val. I es desenvolupa de manera lògica i dialèctica. A, B, llavors, com tenim A, B, necessàriament C. Vale, hem arribat a C. De C es poden dir C1, C2, C3, C4. Ok. I funciona així, eh? O sigui, és molt potent, però és horrorós de llegir. Però, clar, això és interessant, però és una cosa que jo pensava i tal, i pensava, per què funciona tant? Per què el tractat és tan popular? Perquè, clar, avui en dia no hi ha tractats. Perquè, clar, dir tot el que es pot dir sobre un tema, tela.
Clar.
Però per què tenim tractats? Perquè hi ha una teologia que ho permet. Perquè és un món on hi ha una veritat eterna i immutable. Llavors, clar, sí que es pot tancar un tema. Perquè la veritat és una.
Definitiva, perquè hi ha un dogma.
Exacte, que ho permet. Però clar, la cosa és que el nostre dogma actual no ens ho permet. Perquè tenim dogma, el que no hem de pensar és que no en tenim. Això seria molt arrogant per part nostra, no? Però clar, jo trobo que és molt maco pensar la filosofia d'aquesta manera, perquè si no estem regalant la filosofia al que se'n diu els filòsofs professionals, que són els acadèmics, no? Que és una filosofia que no surt de l'acadèmia. És una filosofia, la filosofia del paper, de l'article acadèmic...
Però l'acadèmia és on es pensa, no?
És on s'hauria de pensar, sí. O sigui, és l'espai professional on un es pot dedicar a pensar. Quin és el problema? Que de l'acadèmia no surt res. O sigui, la gent no està... L'acadèmia està absolutament desvinculada del món. No? O sigui... I això és un problema que té la filosofia. Perquè a l'acadèmia es van pensant coses, però no arriben. No. I això és una cosa que deia Hegel, curiosament, que és que el coneixement no és coneixement fins que no és universal. Fins que la gent no pot caminar aquell coneixement no és real. Si quatre friquis saben allò, allò no existeix. Vull dir, ha d'arribar a la gent, aquest coneixement.
Val. Partint d'aquest coneixement, partint de la base que els que no som filòsofs hem d'estar disposats a començar a aprendre de filosofia acceptant el nerviosisme o l'angoixa de no saber-ne i, per tant, obrint del tot les portes al camp, com aquell que diu, clar, per mi la gran pregunta neix quan algú que no hi entén de filosofia i és prou curiós com per voler-se introduir, es pregunta, però això de què em servirà a mi?
Clar, la pregunta per l'utilitat, no? Primer, o sigui, com ara potser seré una mica cínic, però tampoc és la meva idea ser cínic, però com la filosofia no és un bé universal. Vull dir, no és... Jo no crec, ja això ho hem parlat moltes vegades aquí, no sóc tan arrogant com per pensar que la cultura i aquestes coses s'han de preservar perquè sí, i són bones en si mateixes, no? Hi ha filosofia absolutament putrefacta. O sigui, un pot llegir Ayn Rand, si vol. Vull dir, que és una filòsofa superimportant pels yanquis i és una tia que et justificarà el mite de l'empresari turbocapitalista que plasma la voluntat al seu món. O sigui, allò... A mi, allò podríem cremar directament, no? Vull dir que els llibres no són bons en si, la filosofia no és bona en si. Dit això, la pregunta per utilitat és una pregunta que jo crec que sempre és perversa.
Per què?
Perquè preguntar-se per l'utilitat d'algú és naturalitzar una ideologia completament contemporània. O sigui, com...
Compte que utilitat no entesa com a comercial, eh?
Ja, però tot i així...
Jo saber això...
Clar, però aquesta idea d'utilitat ens porta com aquesta idea del millorament.
Tu canvio, què m'aporta?
Acaba sent el mateix, eh? Perquè, però al final, veus...
Troba eufemismes.
Tornem una altra vegada a aquesta concepció de que les coses m'han de donar un benefici. Un benefici. I les coses les faig per un benefici. I un benefici. Llavors estem caient una cosa que... Si una cosa... Si la gent s'hagués de quedar amb una cosa, que crec que és important dir-ho, per mi, la qüestió clau que té el capitalisme, però clau, amb diferència, i ens afecta més, i crec que té molt a veure amb això, és la inversió dels fins pels mitjans. Sota la raó instrumental capitalista, tot mitjà es torna un fi en si mateix. I ens oblidem dels fins bons, que és la bona vida, la felicitat... la plenitud, la llibertat, la justícia, el que sigui. Ens oblidem de tot això, no? O sigui, igual, això, l'exemple més clar és el tema dels diners. No? O sigui, els diners són un mitjà, literalment. Això ja ho diu Aristòtil, a l'ètica nicomàquia. Són una moneda de canvi, són una eina per facilitar el funcionament de la societat. Però què passa? Quan s'inverteix això i els diners es tornen un fi i tot el que més es subedita això. O sigui, el que era un mitjà es converteix en un fi. I llavors, tot els altres, que és l'activitat personal, la lectura, tot allò, es converteix en un mitjà per un fi que no cadascú coneixem. I dius, hòstia, doncs no sé quin és aquest fi. La productivitat, el rendiment, el millorament, és això de ser més eficients. Home, doncs no. A vegades és com, amb el tema de, per exemple, jo crec que hi ha certes coses a la vida, però la cuina, que és un bon exemple per trencar això. O sigui, com un pot ser hipereficient cuinant. Però vols ser eficient cuinant? O sigui, per què cuines? Per ingerir nutrients i ja està? O sigui, per no morir-te de gana? O cuines perquè vols cuidar-te a tu mateix i vols donar-te un espai i vols dir-te que potser tu et mereixes, d'alguna manera, menjar una cosa que sigui bona, que estigui curada, que hi hagi una intencionalitat darrere. Clar, però jo crec que amb la filosofia és una mica el mateix.
Però el fi és el mateix.
No. Jo quan cuino per mi no cuino per no morir-me de gana.
No, però ja, de pas, no et mors de gana.
Exacte. Però no estic rotllo, he de ser eficient, he de fer això amb...
No, però deia, tu mires diferent, la perspectiva és diferent, jo també sóc dels segons,
Forma part, òbviament, no podem negar que surt el sol tots els matins, òbviament, no? I la filosofia tindrà un impacte en la teva vida, o sigui, com no podem negar això. Però jo crec que és algú secundari.
Aquesta és perquè, segurament, molts o pocs, però algun oient deu estar pensant, jo no l'hi compraria, però ho poso sobre la taula, deu estar pensant... I segurament t'ho han dit molt. El Leo és un idealista.
Sí, però perquè això de acusar algú d'idealista, jo ho trobo... com es diu això? Ho trobo... còmic.
La filosofia ha de ser idealista?
És que què collons vol dir idealista? Perdó ja, per la paraula, però és que ja estic... O sigui...
Utòpic.
Utòpic, clar. Utòpic, idealista... A la gent... O sigui, com... Em fa tanta gràcia, això, perquè és una qüestió de... Primer que...
Burxant fort, avui,
eh? L'idealisme, la filosofia, és una cosa molt sèria. O sigui, l'idealisme filosòfic és una cosa molt seriosa. O sigui, com l'autor idealista per excel·lència és Hegel, vale? I Hegel és un autor molt seriós. Hegel no és un idealista utòpic d'aquests... No viu al món de les idees, no. Perquè la gent no se n'adona com... Hi ha algú pitjor que un idealisme i és un materialisme vulgar. O sigui, com... El materialisme vulgar és una cosa completament desfasada. O sigui, perquè hi ha una frase que jo crec que amb això ho podem entendre, que és la subjectivitat està mediada per la idea. Uh-huh. És a dir, si la gent es pensa que té una relació directa amb el món, sense un medi, sense un intermediari ideal, viuen a la inòpia. O sigui, com quan tu tries agafar unes coses i no unes altres, i tu et relaciones amb el món sota un sistema de creences, no? O sigui, i és igual d'idealista en un sentit vulgar del terme. Pensar-se que el món pot ser millor que pot ser pitjor. És igual d'idealista, perquè estem naturalitzant coses diferents. Vull dir, és com, vale, pensar-se que l'amor és una qüestió química, que seria el tema dels nutrients, sí, és igual d'idealista que pensar-se que és un tema diví. Igual, perquè estàs imposant una ideologia. L'únic que la teva està més naturalitzada, no? Perquè tenim una relació, igual que no tenim una relació directa amb les coses, i està bé que sigui així. O sigui, com, bueno, no està bé ni malament, és que és, i punto. Vull dir, i en aquest sentit...
De noto que t'ho han dit molt.
Sí, sí, és que és una cosa que em fa molta gràcia. El tema de l'idealisme jo ho trobo... O sigui, com, perquè, ens agradi o no, les idees regeixen la realitat. Uh-huh. Llavors, però la nostra responsabilitat, quines idees triem?
De fet, el món es mou per idees.
Exacte. O sigui, perquè les idees... Això és una... Hi ha una paraula que és molt útil, que és metabolisme. Mm. Les idees tenen una relació metabòlica amb la relació amb el món material. Vull dir, ni les idees per si soles... Bueno, doncs pues sí. Pues és fot tufo a privilegi. Però el materialisme, perquè sí, és tan interessat. I li va també a alguns. Vull dir, com... Perquè un materialisme perquè sí és la naturalització d'unes idees. Això és un dels grans temes que, quan ens pensem que algú és natural o algú és material i ja està, vol dir que hem naturalitzat tota una sèrie d'idees que ens pensem que no ho són. No? Això hi ha qüestions... I això va molt bé per entendre les opressions. El sexisme, l'homofòbia, etc. funciona d'aquesta manera. Mm. Perquè naturalitzem una idea d'ésser humà, una idea d'home, una idea de dona, una idea de gènere, una idea de sexualitat, la naturalitzem. I diuen, no, és que això és lo natural. Home, tu estàs flipant. O sigui, no ho són, perquè som històrics. I això és algo molt, molt, molt potent, jo crec, no? I en aquest sentit, doncs, hem de ser responsables amb quines idees triem. O sigui, el que no podem pensar és que estan desvinculades a la realitat, però és que no és una bogeria el que he dit fins ara, penso. O sigui, com... és idealista per què? Perquè he triat un sistema d'idees diferent al que regeix el que naturalment es dona? Sí, però no és disparatat. No estic dient que podem volar. Estic dient que quan cuinis pensis en tu mateix i no pensis en l'animal. O sigui, com, aviam...
Saps què vull dir? Has arribat on volies o no?
M'agradaria dir una cosa sobre l'utopisme.
Sisplau.
Que m'he quedat aquí.
Tira.
Un dels textos cèlebres d'Engels,
sí,
és del socialisme utòpico al socialisme científico, no? És gran text. Els marxistes critiquen molt l'utopisme, no? Perquè creuen que és idealista en el mal sentit de la paraula.
Uh-huh.
I ells consideren que es pot arribar a aquelles idees a través d'una... És una idea necessàriament científica. És a dir, llavors, crec que és interessant veure quina relació guardem amb l'utopia. Si tenim una relació literària, merament idíl·lica, en plan, això estaria superbé, no? Aquesta frase que diem molts nosaltres, si tingués diners, si em toqués la loteria, això és un pensament utòpic. Però si diem, aquesta utopia és relativament possible i hi ha les condicions perquè es doni i ens hem de posar a treballar per ella, qui és l'idealista aquí? Clar. Qui és l'idealista? Jo crec que el nihilista és l'idealista, en el sentit de la paraula. És el nihilista, el que no creu en res, és el que viu més desconnectat de la realitat material, jo crec.
Segurament. Segurament.
Aquí tenim una lluita contra el nihilisme aquest any, eh? O sigui, com que estem ja...
Fins aquí?
Fins aquí, ja està, m'he quedat satisfet.
Déu-n'hi-do, eh? Bon dia, eh?
Bon dia, m'haig de fer un examen.
Wow, de què?
De llengua catalana.
Ideal.
Ideal.
Camarada, que vagi molt bé.
Vagi super... Adéu-siau.
Que vagi molt bé, adéu-siau. Espera't, que ara hem de fer allò, que marxem. 3, 2, 1, ja.
Ràdio Estel. Entres a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel oficial i fas clic a podcast. I ja ho tens. El què? El que vulguis. Gastronomia, música, entrevistes, cultura, nutrició, ensenyament... Els podcasts de Ràdio Estel ho tenen tot. Troba'ls també a Spotify.
Si tanques els ulls i escoltes els teus batecs, ho tindràs molt clar. Ho notes? Una bona dosi de soul regula el teu sistema nerviós. Cada dissabte a les 10 del vespre, soul, i només soul, a Ràdio Estel. La teva salut musical en bones mans.
Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana.
Mireu, potser algú que ens està escoltant ha vist alguna vegada un dels clàssics del gran, de l'enorme, de l'històric, de l'heroi Federico García Lorca. Bodas de Sangre. Doncs ara n'arriba una nova versió al Teatre Maldà de Barcelona, de la mà del col·lectiu Desasosiego. L'obra es diu Un segundo bajo la arena. Tot comença quan uns convidats d'un casament es queden atrapats en un banquet esperant la tornada de tots els que han marxat per diferents imprevistos. No diré res més i deixarem que ens ho expliquin ells mateixos, perquè avui a la caravana tenim el plaer de saludar a dos dels seus actors, Gaspar Cors i Pol Toro. Gaspar, Pol, què tal? Bon dia, com esteu?
Bon dia, com estem? Molt bé.
Doncs molt bé.
Com estan anant les funcions? Perquè vau estrenar, vau reestrenar, de fet, el 27 de desembre.
Doncs bastant bé, la veritat. Estem bastant contents, està vinguent bastanta gent. Els feedbacks són bastant positius. Nosaltres ens ho passem teta, llavors...
Segona temporada vol dir que les coses van anar bé, i de quina manera, no?
Les coses, la primera temporada van anar molt bé. Jo crec que el fet de que, bueno, anéssim a exaurir, no que la gent no li agradés tant, va ser com, ei, us volem per Nadal a casa.
Hmm. De fet, l'obra va començar com un espectacle de carrer a la Fira de Tàrrega. Mm-hmm. Vau trobar el Maldà, o us va venir a buscar el Maldà, no sé com va anar la cosa, i allà vau trobar un espai perfecte. Per què el Maldà?
L'espai en si ja t'aboca a un saló de casaments, a una cosa així, i a part, el ser tan petit, tan íntim...
Proximitat, eh?
Exacte, nosaltres estem a tocar de la gent, ens sentem amb ells, i ens dona aquesta intimitat, aquesta proximitat que has dit tu, que fa que l'obra guanyi.
És gairebé com un saló de castell, no? Com de palauet així, petit, d'època. Després hi ha quadres que... Sí. No sé, que aboquen a pensar que estàs dins realment d'un banquet de casament, però de fa molts anys.
I a part, el Maldà en si té com una màgia, té com una cosa...
Que és una de les joies de Barcelona.
Sí, totalment.
Un segundo bajo l'arena, ara em feia 5 cèntims, però què hi veurem si venim al Maldà, veure-us?
Doncs viureu una celebració, I veureu com una cosa que ha quedat a mitges es completa gràcies a... No sé si he fet spoiler.
Sí, bueno. O sigui, amb el temps que fa que estem de gira ja...
No,
ja
perquè és només entrar, això.
Exacte.
Sí, com...
O sigui, una cosa que ha quedat a mitges es completa gràcies a, sí, a l'arribada de la gent.
També hi veureu música en directe. Jo estic tocant en directe, llavors, bueno... La idea simplement és que la gent vingui, que s'ho passi bé. Tampoc no és una obra rebuscadíssima de pensar allò moltíssim. Per tant, és simplement...
I pels amants de l'Orca hi ha molts... molts
easter eggs.
Diem easter eggs, sí, com detallets que... Si t'agrada l'Orca... O, si no t'agrada... Si no has llegit l'Orca, gaudeixes. I t'entran ganes de llegir-lo. I si l'has llegit, gaudeixes al triple.
He deixat clar, no?, que a mi m'agrada l'Orca i de quina manera. Sí. Ho dic perquè... Per què fixar-se en l'Orca? Per què cal reversionar l'Orca?
Molt bona pregunta.
Perquè al final és part de la nostra història. Tot el que ha fet ell... I vulguis o no, quan parla de coses que ens toquen sempre a tots, no? D'alguna manera, passions que ens mouen a tots, i com ho fa? Mm. És que... O sigui, els versos fan que...
També t'encanta, eh?
Que visquis, és molt bonic, és molt bonic.
De fet, aquesta versió va sortir de bueno, d'un treball de classe i tot això, però els tres que ho van començar van ser la Carla, la Camila i l'Àlex, i no sé per què van tenir com una petita obsessió amb l'Orca, perquè de cop i volta el llegien, no?, i els hi rebotava algo dins. Sí. I és això, que estem a 2024 i encara segueixen ressonant, i si una obra es converteix en universal o a 2024 et rebota o et fa sentir així, és per alguna cosa. Llavors és un bon motiu per rellegir-lo, per explicar-lo des de la teva visió, però...
Ara, precisament, que parlàvem de la universalitat de l'Orca, de la seva vigència, malgrat els anys, d'aquesta revisió que en feu a Un Segundo Bajo l'Arena, Gaspar, com es musica l'Orca?
És complicat. Jo sí que vaig buscar partitures originals o partitures de com ho cantaven, no?, en aquella època. Llavors, hi ha alguna cosa que simplement l'he deixat tal i com estava, donant-li una mica, doncs, de... Bueno, de la meva essència, però després tampoc no volia que quedés una cosa, doncs, amb una essència andalusa, sinó que volia barrejar coses de blues, de rock, de... Sí, simplement, doncs, provar diverses... diversos tons, no?, per dir-ho així, i al final jo crec que ha quedat una cosa bastant empacada, que el resultat, bueno... Si voleu venir al Maldà, ho veureu perfectament i crec que us agradarà. Vaja.
No sé, voleu, aneu-hi i gaudiu de l'Orca, de l'Espai Sonor, de totes les interpretacions que fan, que en són una borrada, i gaudiu vosaltres mateixos, perquè els espectadors hi juguen un paper especial en una obra com aquesta, no?
Sí, o sigui, sense ells no arrencaria res ni acabaria res. O sigui, ho vaig deixant pistetes, eh? Titi.
No, spoiler.
Clar, són part principal d'aquest banquet. Ells ocupen les taules del banquet. Llavors...
Anem al perquè de tot plegat. En quin moment us arriba la proposta de fer una obra com aquesta?
Això ho vam començar, com hem dit... O sigui, ho vam començar... La primera versió era un treball de classe... que mesclava Pina Bauch i l'Orca. I llavors vam fer-ho, i aquí ja hi havia l'Àlex, la Camí i la Carla, que són els integrants del col·lectiu de Sessoció, i llavors jo hi era i em vaig desvincar. Llavors vam fer
una segona versió,
on jo ja no hi era, i es van adonar que era en època com ara, feia bastant de fred, ho van fer en exterior, i repartien caldo i mantetes. I es van adonar que del que es quedava la gent després de l'obra era del caldo i de les mantetes i d'aquest sentit de col·lectivitat que et donava el fet d'estar amb el fred, amb les mantetes, amb el caldo, mirant l'obra. I a partir d'aquí, ells, agafant això, van arrencar i van fer el que ara, bueno, juntament, bueno, van tornar a trucar, amb en Gaspar també, i vam crear el que és Un Segundo Bajo l'Arena.
Val. La primera vegada que llegiu el guió d'Un Segundo Bajo l'Arena, com us quedeu?
Clar, jo sempre, a mi em passa, no? Qualsevol obra que llegeixo, fins que no la veig una mica a lloc, sí. A mi em costa imaginar-la, perquè de cop i volta, vale, sí, ens posarem i serà un banquet de bodes i tal, però clar, no t'arribes a imaginar l'envergadura que agafaria tot plegat.
Clar, i el primer guió no estava acabat.
Exacte.
Llavors, o sigui, farem un spin-off de Bodes de Sangre. Bo, que guai. No. Recordo llegir el meu personatge i pensar, bof, m'encanta, m'encanta. A més, el bo és que tenien una part escrita i ens van donar molta llibertat a l'hora de crear, tant a mi com a personatge, com a en Gaspar, amb la música. I llavors això és superguai. O sigui, es va anar creant... La vam acabar de completar en les residències que vam fer a Tàrrega i així. Però jo recordo llegir el meu personatge i pensar, bof, m'encanta, m'encanta. I el fet de tenir el públic tan a prop, d'anar-los a buscar, tal, a mi...
I tot plegat sorgeix d'una companyia de s'associeu, ara ens ho dèieu, que és una companyia molt jove, de mitjana, si no m'equivoco, teniu uns 25 anys. Sí. Forces crítics teatrals, que ja us han vingut a veure, coincideixen a dir una cosa, i gairebé tots el mateix, eh? Diuen, ja els agradaria a moltes companyies veteranes fer una obra com aquesta.
És un tema. És un tema. D'altres, clar, quan vam estrenar el Maldà, en aquest cas, quan ens van venir a veure, van començar a sortir crítiques molt bones i era com, ostres, què hem fet?
No? Sí, a més, jo crec que és algo bastant madurat, que no ve de ja et dic, ve d'un treball que vam fer a segon de carrera, fa... Bé, em sento molt vell, no sé quants anys que vaig acabar la carrera, ja. I és una cosa bastant madurada, i ells... crec que van ser molt intel·ligents a l'hora d'extreure què és el que funcionava de cada cosa que van fer. Mm. I al final, jo crec que el bonic que té la peça és que surts d'allà amb l'energia... Surs no feliç, no diré feliç, perquè no sé si és la paraula, però surs content, surs alegre i amb una sensació d'haver gaudit d'alguna cosa. I crec que quan surs així del teatre és una cosa que et queda a la retina i dius, ostres, sí, aquesta obra... A part, també està molt ben cuidada la escenografia per part de la Camille, la música d'en Gaspar està superbé, llavors tot acompanya, no? Mm-hmm. Jo crec que han trobat les tecles tic-tic-tic-tic bones per fer un espectacle que...
També et dic, tampoc no va ser una cosa de... anem a estrenar sense haver-ho provat. Nosaltres vam estar a Fira Tàrrega, vam fer, no sé si 3 o 4 residències, també vam estar al Festival Zeta, però sí que va ser una mica prova i error. O sigui, a la primera residència vam estar provant algunes escenes... Hòstia,
heu canviat coses de Tàrrega aquí?
No. Alguna cosa potser de tempo, d'alguna sí. broma, alguna cosa, però no ha canviat
no, no, massa res. No, l'estructura és bastant la mateixa, però sí. Clar, a sala no és el mateix que en exterior, llavors has de, com, tant les interpretacions com, per exemple, les llums, quan estàs en exterior només tens les...
Les guirnaldes.
Sí, exacte. Llavors, en aquest sentit, agafa més potència la il·luminació.
A mi que m'agrada molt parlar del món del teatre, en aquest programa ho fem, de fet, gairebé cada dia. Acostumo a dir que m'agrada tant el teatre perquè si mirem un taló, quan s'obre el taló i comença la funció, no passa res més i passa una cosa tan complicada com que baixa, imaginàriament, un gran mirall que ens posa el reflex davant a la platea dels espectadors, no? I ens reflecteix una actualitat o coses que fem com a societat que sovint no en som ni conscients. Com sortirem del teatre quan gaudim del mirall que vosaltres representeu?
Crec que l'obra...
Sí, que filosòfic m'he posat ara.
Porta, sí, bueno, però ja està bé.
Jo t'anava veient com seguirà, com ho lligarà, això.
Ara,
no, sí.
Per acabar preguntant...
Pregunta?
Exacte.
Sí.
Jo crec que l'obra en si... parla una mica, doncs, del poder, d'aquesta cosa d'aquests matrimonis, no?, de conveniència que a vegades... Que realment són presents perquè també ens movem pels interessos i, bueno, sí que és veritat que ara potser aquí a Catalunya, no?, o en aquest context no hi ha matrimonis de conveniència, però vivim en un món on encara és molt vigent. Sí, vull dir, però entén-me, no? Llavors... Crec que la gent surt una mica com... ostres, doncs potser hem de viure la vida una mica com nosaltres volem.
Ganes de gaudir.
Sí.
Que surts veient... Crec que O sigui, òbviament està descontextualitzat, però hi ha moltes coses amb les quals et pots sentir identificat, crec jo. Mm-hmm. No sé, soledat, enclament amb el passat, viure dels records, mil coses que crec que cadascú ja farà la seva reflexió. I
el millor teatre és aquest, el que no t'ho dona tot mastegadet, sinó que el que et fa reflexionar surts d'allà. Jo aconsello molt sempre anar al teatre amb algú per anar a aprendre alguna cosa després i parlar-ne molt. Mm.
Sí, sí, o sigui, això és preciós. I a part, tal com acaba la nostra obra, crec que surt amb això, a dir, ostres, quines ganes de viure, de trucar a ma mare, dir-li que l'estimo i de veure'ns més, no sé com dir-ho.
És com que jo crec que el públic, fins que no ha passat uns 15 minuts o millor de sortir l'obra, no ha acabat de pair. Ostres, què he vist, no? Com perquè tot és com no, conseqüència, uh-huh. I surts i dius, ostres, clar, perquè això, no? I vas filant, i sí que és molt interessant sortir del teatre i poder parlar amb la gent que potser t'ha vingut a veure. Uh-huh. No, però què has vist, no? Què t'ha fet sentir? Doncs, bueno, això.
Un espectacle, dèiem, que sorgeix de Fira Tàrrega, que ara torna al Teatre Maldà, que estarà fins al proper 21 de gener a la Sala Maldà de Barcelona. I després, què? Gira?
Ja portem ja bastants bolos,
sí?
Ara.
Sí, hem fet uns quants bolos aquest passat 2023. O sigui, uh-huh. Des de Tàrrega vam fer uns quants bolos, vam fer el Maldà, uns quants bolos més, i ara ja en tenim un parell o tres més. Una a Barberà del Vallès, segur, a l'estiu. Anem al País Basc, al gener, febrer, març...
A Bilbao?
Es pot dir això?
No ho sé.
Sí.
Crec que es pot...
Sí, crec que es pot dir, bueno, si no, bueno... I si cau el bolo, doncs mira...
I tot el que vagi sortint, tant com sigui possible.
Crec que també hi havia alguna cosa pensada d'anar a la Comunitat Valenciana, País Valencià. Vale, no ho podem dir. Vale. Bueno, no, res, és broma.
Però ara seguint amb les bromes, si us deixen.
Sí, sí.
També.
Va, no els fotem amb jardins.
Sí, sí.
No els fotem amb jardins.
Començaran a entrar a WhatsApp.
Exacte.
Què dieu, però què esteu fent?
Com està el món del teatre?
Bueno, està complicat, divertit. Com sempre, no? Però bueno, o sigui, jo em sento molt afortunat de poder estar treballant del que vull i del que m'agrada, però tot i així sempre falten oportunitats, falten espais, com sempre, i gent que li vingui de gust apostar per coses que no és lo de sempre. En fi, és un peix que es mossega la cua, no? Però no vull donar una visió pessimista, al contrari, estic supercontent de dedicar-me al que m'agrada, d'estar un mes podent viure només del teatre, en aquest sentit, i tant com vinguin.
Clar, és que, jo sóc bastant jovenet, sí? Jo tinc com 23 anys.
Tio, llavors, com que acabo... Ens portem dos anys, què vols dir? Sóc bastant jovenet, qui el va parir, saps? Sí, però,
a veure, deixa'm explicar.
Ja sé que mantino canes, però no tantes,
Jo també tinc canes, però jo què sé...
No comenceu, que m'emprenyaré al final.
Veig la gent de la companyia, que potser ha treballat aquí o treballat allà, o que s'ha mogut una mica més. Jo, de fet, acabo de sortir com de la universitat gairebé, i és com que ara començo a notar l'abisme. Mm-hmm. Llavors començo a veure com de cara què és aquest món.
Com es viu aquest abisme?
És fort, eh?
Es viu com es pot. Sí que és veritat que no saps en quina porta exactament trucar, o si mm-hmm. potser ets molt jove i et diran, bueno, a veure, per què truques aquí, no? Com, qui ets tu?
No, i estic fart de tenir la conversa de, ostres, he de buscar feina per poder guanyar-me la vida, que no és la feina del que jo he estudiat i del que jo he fet, però llavors aquesta feina, si agafo una jornada completa, ja no em treu temps de no poder anar a càstings, de no poder assajar, perquè els assajos tampoc són remunerats, llavors si no són remunerats no puc viure d'això, i és que és, t'ho juro, és un mal de cap, és un mal de cap. Uh-huh. Però bueno, suposo que totes les feines que no són així fixes, diguem-ne, passa el mateix. Uh-huh. Però t'ho juro, així d'amics, de... Ostres, és que, clar, necessito una feina, però que al mateix temps sigui flexible, que només sigui per hores, però, clar, no em dona per viure, hauré de tornar a viure amb els pares. Tornar a viure amb els pares costa.
És una mala idea.
I bé.
T'ha fotut, eh? Sí, sí, no, a veure, que el tema és...
Bueno, nosaltres estem treballant, que això és l'important, sí. I estem contents, i venim al teatre, si us plau, ompliu els teatres, que hi ha coses molt ben parides, i...
I doneu-nos feina. Al final és això. Si teniu un projecte interessant, bueno, truqueu-nos, envieu-nos un missatge per Instagram.
Parlant de feina, Pol, per cert, que resulta, com saps que t'ho trauria això, que formes part d'una sèrie,
Epa.
Crossfire,
Epa.
De la sí. BBC, un thriller de supervivència que ja ha arribat a casa nostra, si no m'equivoco,
sí,
no?
Sí, es va estrenar octubre passat... No, no aquest octubre, sinó l'octubre de l'any passat.
Com va sorgir això?
Bé, doncs la nostra professió funciona per càstings, llavors vaig fer un càsting en... Buscaven gent que sabés parlar anglès, tinc bon nivell d'anglès, i res, vam fer un càsting... Vaig fer un self-tape, llavors vaig fer un càsting per Zoom, hi havia gent a Manchester, no sé què, un accent anglès... Anglès. Els primers 5 minuts no vaig entendre res del que m'estaven dient, suant vermell al menjador de casa meva, ma mare fent el dinar, i jo, mama, sisplau, no cridis. Pol, ¿quieres comer? Bueno, un espectacle tot plegat, i per sort, i que per, bueno, per talent també em van agafar, i bé, és com la feina, el treball més gran que he fet internacionalment, la veritat, molt content.
Ganes de dedicar-te també al món de la pantalla?
Ah, m'han mort de ganes.
Sí?
Tinc unes ganes de fer... o sigui, que això m'està movent i em crema per dins el segundo, i m'agrada molt, però tinc moltes ganes de començar un projecte que senti jo que hi vaig i que m'agrada el que estic fent i audiovisualment m'agrada molt el fet de poder mostrar detalls amb caigudes d'ulls... Bé, en fi, que m'agrada molt també i trobo a faltar rodar.
Precisament, ara heu portat el vostre primer espectacle, el que n'estem parlant tota l'estona, Un segundo bajo l'arena, al Maldà. Ja teniu pensat quin serà el segon?
Sé que ells estan començant a crear.
Val.
No et sé dir exactament com es dirà, ni... Sé que volen parlar... Potser m'estic posant en un fregat, no, però no. Sé que volen parlar de les pors...
De la por, sí.
Des d'una visió una mica... O de teatre... infantil o... No sé, crec que la idea era aquesta.
Vam fer una petita mostra al Festival Z, crec, ells, com a col·lectiu, i no sé, han fet alguna residència més, i ahir, per exemple, tenien reunió ahir a la tarda. Llavors, estan coent cosetes.
Clar, representa que nosaltres dos som com els mercenaris, vaja.
O sigui, clar, que nosaltres hem contractat.
Sí, que tenen contractats. La companyia i nosaltres som els... Bueno, sí.
Però realment som bastant com una família, eh?
Sí.
Sí?
Les residències ens van unir moltíssim. Moltíssim. Sí, sí. Estàvem dormint en lliteres a l'Escola Pia de Tàrrega. Imagina't tu. Eren unes colònies.
Sí, sí. Tindrem anècdotes per...
Per donar i per vendre, allà. Jo,
ja t'ho, sí, no?
Ja t'ho puc jurar. Sí.
Escolta, si us pregunto per projectes personals, Gaspar.
Doncs... jo, personalment, sóc compositor, a part d'haver estudiat teatre i això... Sí que és veritat que la idea és poder treure un disc o un EP o alguna cosa meva, però també m'agradaria començar a fer coses per teatre. Ja he fet bandes sonores per teatre, alguna audiovisual tipus curtmetratge i això, però és com que res... Vull dir, no hi ha res fix encara, no? Com de, he d'anar tantejant i que em diguin sí, això ho pots fer, això no, tal.
I, bueno, jo, alguna cosa d'audiovisual, algun curt que ha sortit fa poc, un documental ficcionat sobre els maquis a la Garrotxa, també. I, bueno, escrivint cosetes amb el meu millor amic, que també és intèrpret, i estem intentant moure-ho. I aquí estem. No parant de crear.
Costa, eh? És que, tal com en parleu, no?
Sí,
és
sí.
fer i crear.
Sí. Clar, i després que t'ho comprin o que et diguin ok, això és bo, ho podem vendre, ho podem...
Clar, i has de pensar que tens aquest mes de feina, però el mes que ve no saps què faràs. Llavors, tens el pis que pagar i has de buscar-te la vida.
Ara és que em queden 2 minuts i és quan us faig aquell tipus de preguntes que m'han fet el clink durant tota l'entrevista o la xerrada, m'agrada a mi dir-ho, i donaríem per un programa sencer. La primera, Gaspar, per exemple, va... El món de la música, a les arts escèniques, està prou valorat?
Personalment, crec que no. Crec que és un llenguatge que es parla molt i que la gent no crec que tingui prou consciència de que existeix. Els silencis, el so, que si ara poses una música, que si... Vull dir, crec que la gent no acaba de veure la importància que té. Que també conversa amb el cos, conversa amb el text i tal, i ens quedem amb teatre de text, teatre de cos... I poc més, però sí, jo encoratjo a la gent que comenci a fer música i això, que provi de fer música per teatre.
Pol, la segona. Em deies que t'agradaria fer més coses d'audiovisual, també. que hagin arribat amb un tan boom o que ja hagi arribat aquest gran boom de les plataformes digitals ha canviat una mica el paradigma de tot plegat?
Totalment, totalment. Ara una pel·lícula triomfa més si l'estrenes a Netflix que si la fots al cinema. I no crec que sigui... no crec que sigui negatiu. Jo crec que és negatiu pels cinemes, pel fet de aquest espai on estàvem acostumats a anar i així, però en la indústria ha fet que creixi molt, sobretot a Espanya. A Madrid s'està rodant una bestiesa i això dona més oportunitats de feina, el qual per mi és positiu. Llavors, sí, s'ha canviat el paradigma totalment. Ara ja no dius vaig al cine si total tinc la peli al cap de dos mesos a Amazon.
On sí que els tenim és el Teatre Maldà, fins al proper 21 de gener, representat aquest Un Segundo Bajo la Arena, aquesta revisió de Federico García Lorca, que val molt la pena de veure. Gaspar Cors, Pol Toro, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a tu.
Gràcies. Molt bé.